Meteoambient amb José Luis Gallego.
Què tal? Comencem amb Meteoambient. Aquesta serà una secció mix. Tindrem Meteoambient, Meteoterra i Meteomar. Al sentir aquesta sintonia, el José Luis Gallego fa ullets, atenció, somriu i s'està emocionant.
No ho sé, m'ha agafat amb la guàrdia baixa.
S'està emocionant el José Luis Gallego després de 7 mesos no presencials. Caram, no havíem oblidat a Meteomauri cap col·laborador, encara que en algun moment ho pugui haver semblat, però és que la casa ha quedat buida, ha quedat orfa i encara sort que tenim que estem aquí.
Sí. Sí, la veritat és que jo tenia ganes de veure't, això el primer de tot, a tu, a la Núria, al Campi, al Néstor, és a dir, que l'equip, i després saber que estàveu bé i que tot ha anat de moment bé, i això és el més important, i això és el que hem de celebrar, donat com ha vingut la situació.
Doncs sí, la veritat és que sí. Tenim a Catalunya Ràdio Girona, recuperem un nom habitual, Josep Lluís Blázquez, a la part tècnica, bé, recuperem... Hi ha estat sempre, però vaja, el programa amb les connexions amb Girona, i allà hi ha el Jordi Puig, que jo crec que encara porta les sabates plenes de roses del seu tros per allà a l'Empordà.
Doncs us poden donar fe que és així, perquè avui ha tocat també.
Molt bé.
Sí?
Molt content de tornar a estar amb vosaltres, i això, esperem que sigui una temporada el més normal possible.
I tant.
I no sé si amb una xarxa o amb una canya de pescar o amb un uniforme pesca nova, que me l'imagino. Mario Vizcarro.
No l'has encertat en cap de les tres opcions.
No, no porta res de l'home marítim.
Anava a dir els calçotets blau marí, però potser no.
Jo el veig amb un timó de fusta, eh?
Sí, sí. El Mario necessita un timó de fusta.
Sí, el veig. Sí.
Bueno,
tradició.
Sabeu el que és el timó, no?
Que bé sentir-vos. Que bé sentir-vos.
Va, nois, hem fet aquesta presentació perquè després de 7 mesos de no escoltar-nos i no d'això... Com dirien en les transmissions esportives, José Luis Gallego, trencament brutal, que en termes sanitaris no havíem tingut des de la Primera Guerra Mundial, aquella famosa grip espanyola amb milions de morts. Això, minuto de juego y resultado en el món ambiental. Hi hem guanyat, hem perdut...
Jo crec que ningú podem dir que hem guanyat amb aquesta situació. El que sí que és cert és que els que ens dediquem a això podríem caure en la temptació d'ara treure pit. Cosa que jo personalment no faré, no he fet i no faré. Aquests dies molts mitjans em demanaven, escolta, doncs finalment teníeu raó, no? Perquè molta gent, dèiem, alguna cosa ha de passar. El canvi climàtic ens té reservat alguna clatellada, perquè donat que no estàvem espavilant, doncs és com aquell nen que va despistat, que no espavila, clac, una clatelladeta suau, amb carinyo, perquè espavili. Bé, aquesta no ha sigut ni suau ni amb carinyo. Però jo no vull caure en la temptació de dir això estava anunciat. El 2003 l'OMS...
Sí, el canvi climàtic, sí, mireu, sí, què
no
ens ha portat, perquè també seria fer demagògia.
Però el que sí que dic és una és el tanto. Al tanto.
Vinga, doncs amb aquest titular, José Luis Gallego. Jordi Puig, en el món agrícola, hem sentit notícies molt negatives en molts àmbits, però en el que és l'agricultura de proximitat sembla que el país té més sensibilitat. És així?
Sí, realment el que és la pandèmia a nivell social ha fet que es relocalitzi la producció i sobretot el consum. És a dir, hi ha hagut una demanda molt més forta de productes de proximitat de Catalunya, en molts casos perquè era l'única oferta que hi havia. Vull dir, ens hem trobat en alguns moments això, situacions de tensió, d'estrès en el mercat. Per contra, aquest canvi climàtic galopant ha fet un any absolutament anòmal, és a dir, ha plogut quan no tocava, ha generat unes temperatures molt més altes del que era habitual, i la producció primària aquest any ha sigut desastrosa. Per tant, a nivell de comercialització derivat del confinament, doncs ha anat bé, però per l'altra banda, doncs ha sigut realment un any molt dur.
Món de la pesca, Mario Vizcarro.
Bueno, si t'hagués de fer una valoració, separaríem... És que vam començar l'any tremendos, ja. Vull dir, vam començar...
Sí, senyor.
El cap de setmana del 20 de gener amb el temporal Glòria, i que ens va fotre un desastre, una part importantíssima de la costa catalana, afectant acabadors, etc. I després ja, quan començàvem a veure una mica la llum al final del túnel, ja ens ve el tema del Covid-19, ens van dir que eren essencials, bueno, i a partir d'aquí tota la disbauxa que això ha portat. El missatge final... Bueno, és el que deia aquell famós polític, no? Resistir és vencer. Jo tinc la sensació que al principi vam perdre aproximadament un 20% del que seria la nostra producció en quilos. Suposo que al final d'any enguany serà dolent en aquest sentit. I després, a veure, ens ha tocat espavilar. Qui ha pogut s'ha adaptat tecnològicament més al que serien les ventes telemàtiques, les llotges virtuals que en diem. I després s'ha produït un efecte que a nivell biològic és preciós, i és que si sumes el que és el tema del Covid més el tema del Glòria, hem tingut, perquè amb el tema del Glòria van rebentar les gàbies de les tonyines de l'Ametlla de Mar, i clar, vam tindre, curiosament...
Tornen a estar operatives?
Sí, en dos dies, van tornar a omplir-les.
Carai, carai.
Sí, és que ara t'ho explicaré perquè és molt bonic.
Però què van fer? Així un clac-clac amb els dits i van tornar totes?
No, és que industrial, és que està a l'altura.
D'acord.
I en saben molt, aquesta gent, home, i saben perfectament on són. Van, agafen la quota i ja està. No hi ha cap tipus de problema. És perfecte en aquest sentit. Des d'un punt de vista empresarial. Això realment seria una altra cosa. No, jo em referia que mantindré 5-6 mesos que no hi havia gran concentració de depredadors a un lloc concret, no? Al cap de Salou. I de sobte va començar a tornar a fluir petit pelagi que no n'hi havia, sardina i boqueró, vull dir, la flota d'encerclament va tornar a pescar aquí. És aquelles lliçons que ens ha ensenyat tantes vegades
d'una manera
tossuda a la natura. I sí, són dades que després podrem utilitzar, perquè no havíem tingut mai l'oportunitat d'estar tants mesos sense una presència de tanta concentració de depredadors en un lloc tan concret. No?
Escolta'm, i bueno, entrant, diguem, en una segona part, per aquí vaig amb el Jordi Puig i després amb el José Luis, però amb un altre caire. A nivell vostre de comercialització, el Jordi Puig parlava de telemàticament. Vosaltres segur que heu tingut una clatellada espectacular amb el tema de la restauració i hoteleria, perquè eren uns clients de primeríssima divisió. Consumidor català, en aquest sentit, ha canviat, no? Com va?
Bueno, aquí el problema que tenim és que, clar, un dels nostres principals clients és el canal Coreca. Tot el que sigui restauració, bar, tot el que tingui a veure en intentar incrementar la renda pesquera, que poden ser aquests llocs que, bueno, com tenen una segona venda, poden comprar inicialment més car, tot això ho hem perdut. Pràcticament devem estar un 30 o un 40% del que teníem. I això serà complex, sobretot en determinades espècies, que són les més valuoses. S'ha notat força. El que seria més aviat el peix
de
més
diari
conegut. Això la gent ha continuat creient. És més, jo crec que el tema del quilòmetre zero, l'slow food, tot això ens va bé. Tot això, la gent té més confiança en el nostre peix i això més o menys s'ha anat estant mantenint. Però, clar, malauradament, nosaltres som una gota al mar, millor dit. O sigui, que hi ha una gran avalanxa de peix forani que, clar, per arribar a incidir realment en el mercat costa molt.
Petita pausa.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Doncs Meteoterra amb Jordi Puig. Jordi, a nivell, doncs, això de comercialització, jo recordo que un dels tuits més exitosos dels que s'han visualitzat des de Meteomauri en aquesta pandèmia han estat, no sé si ara ja són 15.000 visualitzacions, d'un ramat que hi ha, doncs, a Terrassa, etc. I encara els hi cauen les llàgrimes en aquesta parella que han fet una aposta per un tipus d'explotació de carn d'avè molt peculiar, etc. I bé, ho van vendre tot. La via telemàtica suposa una nova manera d'acostar els vostres productes.
Sí, realment és una nova via. El problema ha estat l'adaptació a aquesta nova via. Moltes explotacions sí que estaven digitalitzades en certa manera, però no preparades per fer aquest salt tan ràpid. I el que ha passat és que en pràcticament un mes s'ha hagut de passar de vendre presencialment al 100% digitalment, i això ha generat uns col·lapses, uns estressos
Bé, però això, perdona Jordi, això com a les escoles. És a dir, els que tenim criatures...
No hi estic d'acord, eh?
Les tres... Espera't. Les tres de les videoconferències amb els tutors, les tutores, amb el sistema operatiu que no funciona, perquè el meu ordinador era vell, i pobret ara amb aquella aplicació que no la reconeix, no sé què. Bueno, hi havia... En els grups de WhatsApp de les escoles hi havia tensió, eh?
Sí. En certa manera, tots ens hem hagut d'adaptar ràpid, però amb persones això que estan produint i que, a més, estan, doncs, molt ficades al que seria el dia a dia a camp, fer aquest canvi, doncs, ha sigut difícil. Clar. I ha comportat problemes. I, a més, combinat amb un any, com he dit abans, fenològicament totalment desacoplat dels cultius. Vull
ja
dir que ha generat pèrdues brutals al sector de la vinya, en alguns llocs del 50%, la part cerealística també molt castigada, la part d'oliva, veurem els resultats, però també no va quallar res pràcticament per aquestes pluges tan fortes.
Sí, m'ho explicaven l'altre dia, peu d'olivera, no? que no pol·linitzava, la pluja ha fet molt la punyeta.
Clar, i a més, tot aquest desgavell productiu, doncs, sumi, doncs, això, no? Haver de muntar una web, una botiga virtual, començar a repartir...
I tot de zero.
I tot de zero o d'un...
O de menys.
O de precari, no, diguem?
De precari.
Per tant, ha estat complicat i sobretot també perquè molts mercats, com parlàveu de la restauració, doncs, per exemple, l'horticultura, molta part, doncs, també va a la restauració i, per tant, també s'ha hagut d'adaptar a vendre més al detall. Per tant, per mantenir els ingressos o incrementar-los, s'ha hagut de fer molta més distribució a la petita. Per tant, s'ha necessitat més mà d'obra.
José Luis, el negociat mediambiental. Europa ha dit amb contundència, Espanya, estat espanyol, 149.000, si no recordo, 149.000 milions d'euros. Sí, aquí teniu els diners, però aquests diners han d'anar íntegrament a economia verda. És a dir, la rampa que ens ha de treure de tot això a Europa, mediambientalment parlant, però també econòmicament, i per tant poder competir amb d'altres indrets del món que segur que són més competitius que nosaltres, tot això passa per l'economia verda.
El mes de gener, la presidenta de la Comissió, la Ursula von der Leyen, va presentar aquest pacte verd per la Unió Europea, que era el que es coneix com el New Green Deal, que era una declaració d'intencions. A molts ens va sonar la música magnífica, no? I vam dir, mira, una altra vegada una excel·lent partitura que els músics es passaran pel forro, però la partitura com a mínim és boníssima i ens encanta. El que, com bé dius, ha fet Brussel·les ha sigut aprofitar aquesta situació de requeriment dels estats...
De duresa.
Per imposar. En el cas d'Itàlia i d'Espanya, Itàlia són 250, és a dir, nosaltres som 149, amb els italians 250, és a dir, que poca broma, i els hi exigeix això, veure de quina manera es vehicularà aquest... capítol tan, tan important d'ajuts. Si arribarà o no arribarà a la gent que està vinculada d'una manera directa amb la Terra, estem parlant amb el Mario i amb el Jordi, de gent que efectivament que està vinculada a la Terra i que en principi, més enllà de la PAC, això hauria d'anar a aquesta gent. I fixa't que t'ho estic dient des de l'àmbit del medi ambient, eh?
Sí,
plenament...
Bé, des de l'àmbit del medi ambient, però aviam...
L'home i la Terra. Això
l'home
era,
i la Terra.
Això és la sèrie més fenomenal que ha fet la televisió.
És a dir, a veure...
I era l'home i la Terra, no? Jo mai me n'oblido de que una Terra sense l'home no és una Terra completa, no? Una altra cosa són la sostenibilitat i el sentit comú i el seny que hi posem quan ens acostem a la Terra, a conrear-la o a recollir les xarxes, no? Aquí, però l'Unió Europea com a mínim ha donat aquesta instrucció absolutament taxativa.
Clara, diàfana, sí, taxativa...
Sí. De fet, sí. El capítol de lliurament, d'abonament d'aquests ajuts va per lliuraments, és a dir, va per entregues, com les enciclopèdies antigues, i el que estaran és revisant aquesta situació. Entre mig, el que ha fet l'Estat espanyol ha sigut aprovar a la llei de canvi climàtic, es va aprovar finalment al Congrés la setmana passada, i sembla que també la partitura sona bé. Si a tot això hi sumem la sensibilització ciutadana, no sé si us heu adonat, jo ho vaig viure en primera persona, perquè jo, que va començar el confinament, vaig, per vocació pròpia i perquè no m'ho podia deixar de fer, vaig començar a compartir imatges d'ocells, de plantes del meu entorn. Tinc unes menjadores i vaig... Bé, el primer vídeo cutre que vaig fer amb el meu iPhone, que és un iPhone d'aquests prehistòric, que no és de pedra però gairebé, el vaig pujar i va tenir 250.000 visualitzacions. No,
perdona?
No hi ha 250.000. Ho tinc aquí, tinc la captura. Uf. Sí, 250.000...
Ei, 3.000. Em trec el barret,
era,
eh?
No, el barret li has de treure a la mallarenga.
Ja.
No a mi. Jo vaig posar a l'iPhone i vaig dir, això està passant a la natura. Siguem optimistes, esperem, pensem que hi ha un futur, no? I que la natura ens està esperant. Això va ser un test del que la gent ha enyorat. Mm-hmm. I des de l'enyor també es pot fer molta seducció i molta motivació. Tant de bo que no ens oblidem de tot això que ens ha passat. Insisteixo a dir que no trec res de bo d'aquesta situació. Tant de bo no hagués passat mai.
No,
perquè hi ha molta gent
que
ha patit moltíssim.
Per ningú.
I sobretot molta gent que se'ns ha anat, no? Mm-hmm. I que això no té retorn. Però que faríem, aniríem errats si no agaféssim algunes observacions a fer. I és aquesta vinculació amb la natura i amb el medi ambient.
Meteomar, amb Mario Vizcarro.
Companys, ens quedaran 4 minutets, 5 com a màxim. Mario Vizcarro, en el sector pesquer, s'han bellugat coses en la línia del que dèiem ara mateix?
Bueno, sembla ser que bueno, tot això del Green Deal ens acabarà esquitxant. I, bueno, a fi de bé que així sigui.
Ah, d'acord.
Molt bé.
Ah, no, és que quan sentim ara darrerament esquitxar, em sona kitchen.
I... Sou complicats perquè parleu estrany, matros.
Val. Aleshores,
que ens... parla normal sóc jo.
Ens acabarà... Anem al tall. Anem al d'això. Ens acabarà esquitxant positivament.
Evidentment, perquè jo crec que a veure, tots formem part d'aquest business, no? Vull dir, l'agricultura, la ramaderia, la pesca, el sector primari... Ostres, tot això de què penja? Evidentment, penja de que la natura, el medi ambient estigui bé. Nosaltres, si no tenim les condicions òptimes, ja podem tindre els barcos, ja podem tindre les xarxes, que de peix no agafarem. Vull dir, aquí hem de fer un acte de contrició i et mira enrere i diu, bueno, que hem fet malament.
La, I a partir d'aquí us l'Úrsula, la Úrsula von der Leyen va per aquí, en el sector de la pesca?
Bueno, una cosa és el que diu, ja veurem el que fa. No, en el sector de la pesca aquesta senyora no... Bàsicament no s'hi fica. El sector de la pesca ens estan ficant unes normes cada cop més complexes, més difícils d'entendre, que bàsicament el que fan és qüestionar que la manca de peix ve directament determinada per l'efecte de les captures dels pescadors. cosa que una part, evidentment, ha de ser així, però no tot.
Clar.
Aquí, canvi climàtic, segur... microplàstics, no, nanoplàstics...
I segur això... que una part, i en alguns mars i en algunes zones, és exactament així, però
sí, sí.
Ostres, Europa no és només l'Atlàntic, està clar.
No.
Sí, però nosaltres, la piscina aquesta que s'han ficat els alemanys, que es diu Mediterrani, que tenen molt d'interès en això, i a mi em fa molta gràcia. Ostres, dius, bueno, va, que van a votar el reglament del multianual plan de no sé què, i comences a veure la catarbada de països que voten, i clar, és que la majoria dels que voten, per no tindre, no tenen ni mar. I dius, bueno, a canvi de què aquesta gent ha votat que es diu que no? Clar. No sé, és molt complex tot això d'Europa, jo hi creia molt, i cada vegada soc un més descregut d'això. Jo crec que aquí o es belluguen coses perquè els d'aquí belluguen coses i movem a nivell de mercat, de consciència, de gent, de gent com el José Luis Gallego, que escriu coses i que la gent hi fa fotos. Jo em pensava que ara vés a nombrar l'Esplugabous. Sí, que estem ja molt nombrant. L'Esplugabous.
El del pàrquing de TV3.
No.
Escolta, aquest pobret és modest i això. Avui hi tornava a ser, eh? Avui estava allà... Bé, he rebut més imatges. Escolta'm, Jordi Puig, i amb el tema agrícola, Europa, què?
No ho sé, jo la veritat és que, com el Mario, sóc una mica escèptic en el tema agrícola. Penso que, en el fons, aquests subsidis poden acabar sent fins i tot dolents. És a dir, depèn com s'enfoquin, fins a quins sectors d'aquesta economia verda vagin a parar, poden tenir, doncs, això, una afectació pràcticament nul·la sobre el teixit productiu primari. Per tant, doncs, jo sempre dic que ens hem de saber espavilar, que hem de ser autosuficients, i si arriben aquestes ajudes, les hem de saber aprofitar, però no n'hem de dependre.
Jo estic d'acord amb els dos. El que també voldria puntualitzar és que quan no fèiem res en aquests àmbits érem crítics. Ara que comencem a fer coses, també som crítics. Hauríem d'intentar fer un exercici entre tots, entre tots, perquè a més és el futur. El futur passa per la col·laboració i per entendre'ns i per intentar fer pinya el màxim possible. I hauríem d'intentar entre tots marcar un ritme i marcar un sentit, però no caure en el pessimisme o en l'escepticisme sistemàticament i per se, perquè llavors els sectors només evolucionaran si hi ha una vocació d'ajudar. Jo crec sincerament que aquesta, i està encapçalada, però la comissió és absolutament conservadora, és a dir, que aquí no hi ha cap mena
de dubte. Estem en els segons finals.
Però jo crec que hem d'intentar ser, no positius, no ser, no caure amb la innocència, però sí intentar mirar cap endavant i veure que ara tenim eines que abans no teníem i que aquesta situació el que sí que ha fet ha sigut posar les polítiques ambientals per sobre d'altres, i crec que això és bo per tots els sectors, inclòs per l'agrícola i pel pesquer.
Uh-huh. Alguna aportació final d'uns pocs segons, que no fes més de 20 segons, des del món agrícola, ramader i pesquer?
Ei, sí, sigue, pastoret.
Ja saps que estic abonat a l'esperança, Mario.
Sí, jo també t'aprecio molt i ojalà tinguis raó. Passa que l'experiència és tossuda i diu que això parlen molt i ara farem un llibre verd i un llibre blanc.
Clar, el Mario té l'experiència de viatjar a molts d'aquests indrets, que tu la tens, també, José Luis, això està claríssim.
Sí, que l'altre dia el van veure l'AVE, Estava d'incògnit, però jo el vaig conèixer.
El que sí que és cert és que la perspectiva que pugui tenir el Mario, la ràbita és qui marca el sentit, el que ells opinin és molt important. Mm-hmm. Com ells ho vegin és molt important pel sector.
Nois, ho hem de deixar aquí, que tinc uns senyals des del control, des de la peixera, que això s'ha acabat.
Ja no me'n recordava.
Bé, això
de la
s'ha
Núria.
Acabat, però que torna d'aquí 15 dies.
Cridant.
Nois, tornem d'aquí 15 dies amb precaució, amb sí, d'això, però...
Amb esperança.
Però amb uns ullets com els del José Luis Gallego. Contents i emocionats alhora. Gràcies.
Vinga.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada, amics.
Vinga, adéu, salut. Adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, com se'n diuen de cognom els tres col·laboradors del Meteo Mauri? Els acabem d'escoltar. Premi, un lot gourmet de torrons i mel alemany que conté tres pots de 150 grams de mel gourmet, un pot oli mel que és una crema untable, 4 pots de 50 grams de mels clàssiques, un pot de còctel apícola i un cup d'ametlla xocolatada. I anem a coses que teníem pendents des del 12 de març. Concurs del programa amb l'entrevista Green. En un habitatge orientat a nord, si l'aïllem amb injecció de cel·lulosa, ens podrem estalviar prop del 50% de calefacció a l'hivern. El premi era un lot de 5 caixes variades de 10 càpsules cadascuna, de cafè novell residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. La resposta era que sí. La guanyadora, Maria Àngels Rubiró, de Roda de Ter. I del programa Empresa i Comerç, també del 12 de març, l'anomenada compensació d'excedents farà que pugui tenir una instal·lació fotovoltaica per menys import. La resposta era que sí. El premi, un Brut Reserva 2016 Cava Ecològic d'Agustí Torelló i Mata, se l'emporta aquesta ampolla l'Ariadna Camps de Sabadell.